L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui novament avui us saluda i us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que es diu l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Informatiu en Mute d'avui dilluns 20 de gener, després d'uns dies de pausa, que novament reprèn el fil de la repassada a l'actualitat que genera el nostre territori. Una actualitat que cada dia us avancem a ritme de titulars. Un sumari de continguts que avui encetarem parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha demanat explicacions al Ministeri d'Indústria davant l'anunci la passada setmana de l'empresa promotora ACS que el projecte Castor serà en marxa abans d'acabar el 2014. Una plataforma animalista activarà el debat a les Terres de l'Ebre per abolir els correbous després de l'assemblea celebrada aquest cap de setmana, concretament ahir diumenge a Tortosa. Aquests dies finalitza el cens d'aus hivernants al Delta de l'Ebre. Coneixerem com ha anat, de la mateixa manera que passarem balanç també en aquesta campanya solidària impulsada per Càritas de l'Ametlla de Mar, que finalment ha acabat recollint durant les passades festes nadalenques més de 3.700 quilos d'aliments. Avui parlarem també de qüestions meteorològiques i d'aquesta tempesta d'aigua i calamarsa que, de manera sorprenent i imprevista, va afectar el passat dissabte diverses poblacions del nostre territori, entre elles Santa Bàrbara. El suquet Calero es recupera de cara a les properes festes de la Candelera, les del 2014, unes festes que enguany tindran lloc del 31 de gener al 4 de febrer. I a la recta final del nostre temps d'informació, com tots els dilluns, repassarem la jornada futbolística dels equips del territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem ja el nostre temps d'actualitat. Ho fem, en este cas, anant cap a la població d'Alcanar per parlar una vegada més de l'actualitat que genera aquest polèmic projecte Castor. Davant l'últim comunicat, el que la passada setmana emetia ACS, l'empresa promotora del projecte, assegurant que en data 31 de desembre de 2014 la planta de gas estarà operativa, l'Ajuntament d'Alcanar s'ha dirigit al Ministeri d'Indústria per demanar informació sobre què hi ha al darrere d'aquestes declaracions. Segons explicava l'alcalde de la població, Alfons Montserrat, es pren aquesta actuació, ja que com a administració més propera al ciutadà es pensa que és el que s'ha de fer, però també pensant que el Ministeri no oferirà resposta a aquests plantejaments que presenta l'Ajuntament d'Alcanar, que des de l'any 2007 no ha rebut mai cap resposta ni cap tipus d'informació provinent del Ministeri al fil de tota aquesta qüestió. Escoltem l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat.
Bé, l'Ajuntament d'Alcanar, el que estem és sorpresos per este comunicat que ha fet l'empresa ACS, i dic sorpresos una mica entre cometes, perquè encara que sigui un comunicat que és increïble, la nostra experiència des del moment zero d'este projecte és això, que diràs que fan una política de fets consumats i va lligada en l'opacitat total. L'Ajuntament d'Alcanar, el que hem decidit és escriure al Ministeri demanant informació sobre què hi ha detrás d'aquestes declaracions. Ho fem perquè com a Ajuntament, com a administració més propera al ciutadà, pensem que és el que toca fer, tot i que també ho fem pensant de que el Ministeri no ens contestarà, perquè des del 2007 no ens ha contestat mai ni ens ha donat mai cap tipus d'informació. Per tant, no tenim massa confiança, tot i que un dia o altre no estaria mal que el Ministeri donés informació.
L'alcalde d'Alcanar manifestava també que està totalment fora de lloc que l'empresa hagi fixat una data per a que l'activitat novament se'n reprengui, quan encara no existeixen ni els informes ni les garanties. És per això que el Ministeri hauria d'explicar què hi ha de cert darrere d'aquestes declaracions. Alfons Montserrat.
Aleshores, el que pensem que és increïble és que 600 terremotos després, 600 moviments sísmics després, sense que ningú hagi dit el que ha passat, el per què ha passat, ni ha donat cap tipus d'explicació, ni quina previsió és del que pot passar o de quan se pot solidificar, i per tant, para, després de que no s'hagi filtrat ni s'hagi donat compte de cap informe dels que sabem que el Ministeri ha encarregat, pensem que és totalment fora de lloc que l'empresa faci unes declaracions com si aquí no hagués passat res, perquè sí que ha passat. Sí que ha passat i sobretot sí que pot passar, perquè tot el que ha passat quan s'ha injectat ni una dècima part del gas, s'ha injectat només el gas matalàs, part del gas matalàs, no tot el gas matalàs, ni per supost el gas natural o el gas de treball. Per tant, a la caigui 10 vegades més gas i per tant 10 vegades més pressió, no sabem el que podria passar. I a més, els informes que s'havien fet en el seu moment i que no s'han fet, no sabem si s'han fet o no s'han fet, i almenys si s'han fet, ningú ha donat cap tipus d'explicació. Per tant, pensem que aquest comunicat d'ACS està fora de lloc, i que estan aquestes declaracions a la mateixa altura de les que no fa massa també un altre representant de l'empresa, el senyor Potro, dia que, quan dia allò tan desafortunat de dir si los terremotos tienen menos de esta magnitud son debidos a la actividad de l'empresa y si pasan de esta magnitud esto es debido a un fenómeno natural. Pensem que això és un insult a la intel·ligència i un insult a la població, exactament igual que aquestes declaracions, i que una empresa que opera al mercat lliure pues bueno, pot tindre les rellissades o pot ser més o menys afortunada, però una empresa, com és el cas, que treballa en l'administració pública, que és concessionària d'una cosa pública, se li exigi un mínim de respecte a la ciutadania. I aquí sí que pensem que el Ministeri hauria de sancionar aquelles declaracions i aquí hauria de sortir en seguida a corregir-ho. Entre altres coses, no, el més desesperant és que l'empresa digui que pel 31 de desembre d'enguany l'activitat ja tornarà a estar en marxa. Pensem que això està totalment fora de lloc quan encara, almenys teòricament o oficialment, no estan encara els informes fets ni les garanties fetes. Per tant, sí que pensem que aquí el Ministeri ha de dir el que fa el cas, i en base a que aquesta empresa, que no és una empresa lliure, no és una empresa independent, sinó que és una empresa que ni més ni menys que és concessionada per l'administració pública per explotar un llançament públic, per tant no pot anar dient comentaris d'aquest tipus en el silenci del Ministeri. I aquí el Ministeri pensem que ha de dir què hi ha de cert o què hi ha detràs d'aquestes declaracions, que pel 31 del 12 d'enguany això estarà en marxa treballada.
Per la seva banda, representants de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia han explicat que creuen que això és una mesura de pressió de l'empresa d'ACS per forçar el govern espanyol a decantar-se pels interessos de la mateixa empresa. ACS ha afirmat que Enagás seria el seu soci majoritari, però aquesta afirmació l'ha contradit la mateixa Enagás, que ha dit que fins que el projecte no estigui en marxa no es compromet a res. La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia s'ha posat també en contacte amb el Banc Europeu d'Inversions per demanar-li que posen ells vigilància, perquè el Castor és el primer projecte espanyol que està finançat per bons europeus. Tanmateix, la Plataforma actualment prepara també una denúncia per presentar-la davant la Comissió Europea, una denúncia sobre el monopoli del sector energètic d'ACS i també pel descontrol econòmic a falta d'una auditoria que el Ministeri d'Indústria del govern espanyol hagués hagut d'exigir.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem parlant ara d'aquesta plataforma animalista que pensa d'activar el debat a les Terres de l'Ebre per abolir els correbous després de l'assemblea celebrada aquest cap de setmana, concretament ahir diumenge a Tortosa. Des de la Plana Ràdio ens ho explica Tere Giné.
Aquesta primera assemblea s'ha organitzat a petició de diverses persones del territori que tenien clara la seva postura antitaurina però no sabien com vehicular-la. A partir d'ara, la plataforma d'iniciativa animalista liderarà tot el procés amb la participació activa dels assistents a la primera trobada. De fet, la PIA s'ha mostrat molt satisfeta amb la resposta de la societat ebrenca, ja que s'han pogut marcar unes línies estratègiques gràcies a les seves idees i propostes. Properament preveuen organitzar xerrades en diferents municipis per intentar que el debat torni a sortir al carrer i la gent prengui consciència de què representen els correbous i com combatre'ls. Anna Carbonell, membre de la PIA, afirmava que no estem en contra de la festa, estem en contra de la tortura animal. Aquesta és la diferència. Reconeix que hi ha molta gent a favor dels bous, però no és la majoria. La majoria silenciosa no pren partit o hi està en contra. L'escoltem.
Bueno, sabem que sí, que hi ha molta gent que està a favor dels bous. Tampoc creiem que sigui una majoria. Això no és una realitat, perquè ens hem adonat que la majoria realment és la silenciosa, que és a dir, o no pren partit, no? És a dir, els és igual, els és indiferent, o són contraris als correbous. El que passa és que hi havia una por, tampoc hi havia un grup organitzat on poder trobar-se i poder desenvolupar aquest procés.
L'assemblea ha servit també perquè els assistents poguessin compartir i posar en comú experiències personals. És el cas d'una noia que ha explicat que la seva parella va ser increpada l'estiu passat mentre feia un reportatge per una revista sobre les festes de l'Ampolla. Segons els testimonis d'aquesta jove, el seu xicot va ser objecte d'insults i d'empentes dels assistents a la festa i li van llançar tot tipus de begudes i menjar en pressuposar que el noi volia fer un reportatge antitaurí.
Gràcies, Tere, i no deixem de parlar de qüestions mediambientals relacionades amb la fauna, tot i que en este cas ho fem per una qüestió molt diferent. Estos dies s'està acabant d'enllestir el cens d'aus hivernants al Delta de l'Ebre i així ens ho explica en la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Una trentena de tècnics i voluntaris del Parc Natural estan acabant aquests dies els treballs de recompte per elaborar el cens d'ocells hivernants presents al Delta de l'Ebre. Aquest cens consisteix a inspeccionar les 32.000 hectàrees del Delta, incloent arrossars, zones naturals i badies, i comptar la quantitat d'aus, preferentment aquàtiques, que utilitzen la zona per a passar l'hivern. Recordem que el Delta de l'Ebre és travessat per una de les principals rutes migratòries del món i per aquest motiu, al llarg de l'hivern, acull espècies que crien al centre i nord d'Europa i que es desplacen cap al sud per viure en climes més càlids on poden trobar més aliments. A l'espera de les dades definitives, d'aquest cens es pot avançar de moment al rècord de flamencs hivernants. Toni Curcó és el coordinador.
A primera vista, falta encara introduir moltes dades, encara sobretot d'alguns grups, que són les anàtides, que sobretot estan concentrades a les llacunes i encara no tenim dades així que poguéssim avançar alguna cosa. El que sí que podem dir, per exemple, és que als arrossars, que és un lloc molt idoni per a alguns grups, sobretot limícoles i alguns arrecs, doncs, bueno, les dades més o menys, com a mínim, són del mateix ordre de magnitud que els darrers anys, tot i que, com vam observar també altres anys, que s'ha produït un canvi de distribució, en el sentit que aquells camps que han restat eixuts o que s'han inundat amb aigua de mar per la problemàtica del Terral Massana, doncs s'han traslladat de l'Himen d'Alta Nord a l'Himen d'Alta Sur, on trobem grans concentracions. Una altra dada també que ja podem avançar, tot i que encara no podem dir exactament el número, és que la població de flamencs hivernants és la més alta que hem tingut des de que es va començar a comptar, o sigui, des de 1972, que superen els 17.000 exemplars. És una dada molt, molt gran i que, bueno, també ve dins de la tendència que hem tingut aquests anys, que ha sigut creixent.
El cens permet conèixer l'estat actual de la població d'aus de la zona que per aquesta campanya es preveu dintre de la mitjana habitual d'uns 290.000 exemplars. El grup més nombrós continua sent el dels anàtides i la segona posició l'ocupen els limícoles.
L'informatiu Emuter.
Parlem ara de qüestions solidàries per fer-ho retrocedim una mica en el temps i ens fixem en aquestes passades festes de Nadal, festes nadalenques, en què a l'Ametlla de Mar Càritas va acabar recollint finalment prop de 4.000 quilos d'aliments. Una xifra que va ser possible gràcies a la mostra de solidaritat dels caleros i caleres en el marc del Gran Recapte a finals del mes de novembre i també en la campanya tradicional del Nadal que Càritas promou a la població calera des del 2 de desembre i fins al 5 de gener. Des de la Cala Ràdio ens ho explica Olga Tomàs.
Càritas de l'Ametlla de Mar recull més de 3.721 quilos d'aliments de primera necessitat per a les famílies que ho necessiten del municipi. Aquesta xifra ha estat possible gràcies a la mostra de solidaritat dels caleros i caleres en el marc del Gran Recapte que va tenir lloc del 29 al 30 de novembre i també en la campanya tradicional nadalenca de Càritas del 2 de desembre al 5 de gener, en la que ha comptat amb tot el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Escoltem des de Càritas l'Ametlla de Mar, Dolors Cervera.
El que s'ha recollit i el que queda beneficiat pel poble, perquè el Banc d'Aliments ens ho va donar també, són 3.721 amb 400 quilos que s'han recollit. 3.721 quilos. Falta encara posar, perquè no ho han portat, encara van dir que ens ho portarien estos dies, clar, ha anat el temps una mica just, algo dels aliments que van recollir la societat de futbol. Fer un partit i van recollir els aliments. Aquestos no sabem el que hi ha, però sense comptar aquests, comptant el Gran Recapte i comptant la recollida de Nadal de la campanya d'aquí al poble, s'han fet 3.721 quilos en 400. O sigui que molt bé.
Cervera també ha volgut agrair a les famílies que col·laboren amb Càritas deixant locals a l'entitat per guardar els aliments. A més, ha remarcat la importància de fer-se soci de Càritas en aquests moments en què els ingressos són minsos i cada vegada hi ha més necessitats. Escoltem també a continuació la regidora de Benestar, Mari Carme Martí.
Una de les coses que nosaltres volíem és que no quedés només concentrat en el Gran Recapte. El que passa és que potser continuar després del Gran Recapte amb tot el que la gent va donar aquests dies, que em va donar molt. Jo crec que per això potser ara ha sigut una miqueta fluixet. El que no hem de fer és baixar la guàrdia. Perquè una cosa és recollir per Nadal, però és que a part de Nadal la gent necessitada de continuar menjant, encara que no siguin els Nadals, i tota aquesta gent necessitada, amb crios al costat, el que hem de fer és continuar-ho durant tot l'any.
Tant des de Càritas com des de l'Ajuntament es remarca que les famílies necessitades que podran gaudir d'aquesta ajuda en forma d'aliments han de dur la documentació necessària dins del protocol que segueix habitualment.
Gràcies, Olga. Més tard tornarem a la Cala per parlar de les festes. Ara, però, ens fixem també en un apunt relacionat amb la meteorologia i d'aquesta sorprenent calamarsada que aquest cap de setmana ha sorprès diverses poblacions del nostre territori. Entre elles, Santa Bàrbara, tal com ens explica des de la Plana la ràdio Josep Roig.
Sí, ens sorprenia. Poc després de les 9 i mitja del matí de dissabte, alguns municipis de l'Ebre, entre altres Santa Bàrbara, es veien sorpresos per aquesta tempesta de calabruixó inesperada, sobretot perquè no és gens habitual en aquesta època de l'any. Durant uns 10 minuts, en el cas del nostre poble, la pedra de la mida d'un cigró va caure amb intensitat, deixant gruixos d'uns 3 centímetres als indrets més arrecerats, això sí, mentre que la resta era arrossegada per l'aigua que va caure mesclada amb la calamarsa. Les xarxes socials es van veure inundades immediatament per les fotografies i vídeos que testimoniaven l'intensitat de la tempesta que, gràcies a que el calibre de la pedra no va ser massa gros, no va produir trencadisses ni desperfectes ni en immobles ni en vehicles. De moment no es coneix l'afectació que hagi pogut tenir en els cítrics ni tampoc en els productes hortícoles de temporada. Així, llamps i trons deixaven caure precipitacions a diversos indrets del territori, com Vítem, Tortosa, Roquetes, Santa Bàrbara, amb 22 litres de precipitació, o Ullecona, amb 39, al igual que el Mas de Barberans. També alguns altres pobles de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, com Benissanet, es cobrien d'una fina catifa blanca i gelada de pedra. La tempesta va provocar petites inundacions i talls de llum a Tortosa i rodalies, anegant carrers com el de Barcelona, la plaça de la Unió o la zona del Pont del Mil·lenari, que enllaça amb la C12 a la capital del Baix Ebre. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 2 de la tarda van destacar, per exemple, els 58 litres per metre quadrat del Mar Roig o els 41 de Torroja del Priorat.
L'actualitat diària a l'informatiu Emuter.
Ho avançàvem fa uns minuts abans d'arribar a la informació esportiva. Novament tornem a l'Ametlla de Mar per parlar de festes. El Suquet Calero es recupera per en aquesta Candelera del 2014. Unes festes majors a la població de l'Ametlla que tindran lloc del 31 de gener al 4 de febrer. La novetat més destacada en el marc d'aquestes festes serà la recuperació del concurs de Suquet Calero, concurs que enguany arribarà a la seva 32a edició. Novament, des de la Cala Ràdio ens ho explica Olga Tomàs.
Les festes de la Candelera 2014 enguany incorporaran diverses novetats. Tot i que els actes previs començaran el divendres 24 i dissabte 25 amb l'obra de teatre del grup escènic de la societat El Retaule del Flautista i amb el concert de la banda de la Cala el diumenge 26, les festes majors tindran lloc del 31 de gener, l'1, el 2, el 3 i el 4 de febrer. Si seguim la programació, el divendres 31 serà el dia del pregó. Aquesta Candelera serà a càrrec de Josep Martí, fill de la Cala i actual secretari de Comunicació de Presidència de la Generalitat de Catalunya. I després, enguany, hi haurà un monòleg a càrrec de Toni Muc i Eva Cabezas. El preu és de 10 euros. I a continuació, festa de DJs. El dissabte a la nit, la protagonista serà també la música al pavelló. La nit començarà amb una orquestra i continuarà amb el grup del territori de les Terres de l'Ebre que fa música ska en català, els Shake. El seguirà el grup de versions de música dels 80 i 90, els Pachucos, i tancaran la nit els DJs Mireia de Gràcia i Ferran La Puerta. A més, el dilluns dia 3, com a novetat, hi haurà una degustació de tonyina roja amb el suport del grup Balfegó amb música en viu. El dimarts 4 arriba una altra novetat, i és que recupera el Suquet Calero, en aquest cas serà a la plaça Nova. Així, arribarà a la 32a edició. A més, es passa el Ball de la Darrera Coca el mateix dia, el mateix dimarts al matí. Escoltem a la regidora de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo.
La novetat més interessant potser per esta d'esta Candelera, a més també seria que se recupera el Suquet Calero. Creiem que és algo que la gent estirà molt, té moltes ganes de tornar a gaudir del Suquet Calero. Sabem que és una tradició de molts anys i bé, aquest any hem volgut recuperar-ho, hem ficat-lo als mitjans i bé, això sí, hi hauran alguns canvis i que serà la ubicació del Suquet Calero i l'horari. Aquest any hem pensat que seria dient passar-ho al matí, serà 11:30-12, els horaris exactes ja els informarem, però pues, serà pel matí a la plaça Nova.
Una altra de les novetats d'aquesta Candelera serà que no es realitzaran els dinars al pavelló, sinó que des de la regidoria de festes i amb la col·laboració del sector de la restauració local s'elaboraran uns menús de Candelera. D'aquesta manera, des de festes es fa una aposta per dinamitzar la restauració al municipi.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I enfilem ja la recta final del nostre temps d'actualitat. Avui dilluns ho fem fixant-nos en qüestions esportives i, com no, repassant la jornada futbolística, com a mínim pel que fa als resultats dels partits disputats pels equips del nostre territori. Comencem amb la categoria més alta on tenim representació, la tercera divisió catalana. Dos són els equips de les nostres comarques que hi militen. Tots dos aquesta jornada han aconseguit el mateix resultat, el de l'empat. L'Ascó jugava a casa davant del Palamós, un partit que tenia força complicat, ja que perdia 0-3 i que finalment va acabar empatant 3-3. També la Rapitenca va empatar, en este cas, en el partit disputat al camp del Figueres. El resultat 1 a 1. A la classificació, l'Ascó és quart amb 39 punts, és líder l'Europa, que en suma 43, mentre que els rapitencs ocupen el 14è lloc amb 24 punts. Pel que fa a la primera catalana, on també tenim dos equips de les nostres comarques, l'Amposta s'imposava al Municipal Ampostí, jugant com a local per 3 a 2 el Marianao, una victòria gràcies a un gol en temps de descompte. Pel que fa al Jesús i Maria, es desplaçava al camp del líder, el Martinenc, que en aquesta jornada i allà va caure derrotat per 4 a 2. A la classificació, el Martinenc, com diem, és líder amb 38 punts, l'Amposta és desè amb 20 punts i el Jesús i Maria ocuparia llocs de descens, és setzè a la classificació amb 13 punts. La salvació la tindria ara mateix a 6 punts, que són els que suma el Tecnofutbol, que en té 19. El Jesús i Maria, recordem, en suma 13. A la segona catalana, 17a jornada de campionat i els resultats: Perelló 2, Valls 2, Redis 7, Roda de Barà 0, Remolins Vítem 0, La Selva 4, La Cava 2, Roquetenc 1, Cambrils 1, La Canonja 1, Alcanar 3, El Morell 3, Catalònia 2, Tortosa 1, Calafell 1, L'Ampolla 5 i Vilaseca 1, Gandesa 2. És líder el Redis amb 46 punts, seguit del Morell i Gandesa també l'acaba. Tots tres en sumen 29. A la tercera catalana, grup primer, els resultats també d'aquesta 17a jornada van ser els següents: Vilalba 1, Aldeana 2, La Sénia 2, Flix 0, Batea 2, Santa Bàrbara 1, Olímpic Mora d'Ebre 0, Alcanar B 1, Mora la Nova 1, Corbera 0, L'Ametlla 2, Deltebre 2, Ulldecona 2, Remolins Vítem B 0. Els partits Camarles Sant Jaume i Horta Pinell van ser aplaçats. A la classificació, Camarles primer, líder amb 36 punts, seguit d'Ulldecona i Batea. Tots dos equips en sumen 35. I acabarem aquesta repassada a la jornada futbolística amb la quarta catalana, grup 20è. Els resultats dels partits que es van poder disputar van ser els següents: Bot 1, La Galera 2, Sant Jaume B 0, Tivenys 3, La Cava B 0, Ginestà 0, Benissanet 4, Ascó B 3 i Godall 1, Arnes 0. A la classificació, líder destacat el Godall amb 45 punts, els segueixen a distància, a 14 punts, concretament amb 31, Campredó, Tivenys i Benissanet.
Hola, sóc Josep Roig i cada dilluns a les 8 del vespre i des d'aquesta emissora et presento Catalònia. Catalònia pretén ser un homenatge als nostres músics, a les nostres costums, al nostre territori, al nostre patrimoni cultural e identitari. Catalònia, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, perquè és lo nostre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Després del cap de setmana marcat per la pertorbació, la inestabilitat i les precipitacions, avui la jornada més estable en conjunt, això sí, acompanyada d'aquest vent, vent de mestral que bufa amb força i que continuarà fent en les immediates hores. Cops que poden passar d'aquests 80, 90, 100 quilòmetres per hora i que ja ho han fet, 116 a l'Albiol, 102 a Mas de Barberans, 97 a la Sénia o també aquests 96 a Portbou. Avís en aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya, no només cap a les comarques tarragonines, sinó també al sud de les comarques de Lleida i sud de les comarques de Barcelona. Tot plegat acompanyat d'un dia mig ennuvolat, enterbolit, estones, amb núvols una miqueta més trencats de cara al migdia, primeres hores de la tarda, i encara amb la nevada afectant la cara nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, nord del Principat d'Andorra, amb una cota neu situada entorn a aquests 700-800 metres. Tot plegat al migdia, amb unes temperatures suaus, màximes entorn a aquests 14, 15, 16 graus en alguns sectors, i també no es descartaria alguna gota, algun ruixat aïllat que es pugui deixar escapar a la tarda al sud de les comarques de Girona, nord de les comarques barcelonina, cap a la Selva, Vallès Oriental, nord del Maresme. En aquest sector alguna gota es pot deixar escapar. De cara a demà, un dia més estable en conjunt, amb més estones de sol i, per tant, amb unes temperatures una mica més altes.
Amb aquesta ullada a la previsió meteorològica per les properes hores arribem al punt i final d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que conjuntament hem elaborat els diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Dilluns 20 de gener, control i edició dels continguts a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Demà hi tornem a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.